Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Aquest octubre ha tornat a ser mal mes pel que fa a ocupació al Priorat. La finalització de la campanya de la Verema ha tornat a disparar les dades de l'atur, que volta les 540 persones sense feina. Avui analitzarem les dades que ens ha deixat aquest mes d'octubre, però també parlarem d'algunes estratègies que autònoms i petites empreses, molt presents al Priorat, poden aplicar per tal d'encarar una difícil conjuntura econòmica que no té perspectives d'esvair-se a curt termini. Segons Joan Torrent, director de l'Escola de Negocis de la Universitat Oberta de Catalunya, les microempreses tenen al seu favor alguns factors que, ben aprofitats, les poden ajudar a sortir de la crisi. Ho va dir en una xerrada adreçada a emprenedors i empresaris de la comarca. Veurem avui quins són aquests factors. Serà durant aquest informatiu que comença, com sempre, amb el repàs als titulars que ens ha deixat la setmana. Comencem! Compensacions pels inconvenients que genera el Rally RAC al seu pas pel Priorat. Això és el que demanaran agrupacions de la comarca com PIMEC, ja que creuen que el benefici que comporta la prova és massa gran perquè el Priorat, que la pateix, no en rebi cap contrapartida. Consell Comarcal del Priorat i Ajuntament de Falset fan front comú per demanar a la Diputació de Tarragona la cessió d'uns terrenys per construir-hi un tanatori. Entenen que no pot ser que el Priorat no gaudeixi d'un equipament comarcal d'aquest tipus. El Parc Tecnològic del Vi de Falset, Vitec, liderarà un projecte centrat en crear una estructura estable d'investigadors i tecnòlegs. El projecte, l'import del qual supera el 1 milió d'euros, serà finançat per mitjà del Fons FEDER, uns 579.000 euros, i també per fons propis. Aquest diumenge el Marroig acull la Festa de Slow Food de Catalunya. En el marc de la festa hi haurà una fira de productors de proximitat i una breu presentació de la guia de restaurants Kilòmetre Zero Slow Food. D'altra banda, el celler del Marroig també hi presentarà el seu vi novell. I com sempre, en esports analitzarem els partits disputats pels equips comarcals en futbol i futbol sala, i també la jornada que es juga aquest cap de setmana. Serà a les acaballes de l'informatiu, com sempre, tot just abans de la previsió del temps. A banda dels clàssics pros i contres que centren el debat sobre el pas del Rally Catalunya pel Priorat, des de les agrupacions empresarials de la comarca es vol efectuar una demanda als organitzadors per tal que compensin els inconvenients que genera aquesta prova esportiva. Ho confirmava el secretari tècnic de PIMEC Priorat, Enric Calvo, en el transcurs de l'Hora del Vermut, l'espai de tertúlia de Ràdio Falset. Ho escoltem.
Des d'un punt de vista exclusivament empresarial, nosaltres tenim previst presentar una proposta als organitzadors d'aquest rally perquè compensin això en forma d'una campanya de promoció del Priorat. El que no pot ser és que els empresaris de Salou siguin els grans beneficiaris quan resulta que es fa en l'àmbit.
Enric Calvo va plantejar ja alguna via per promoure la comarca, alhora que parlava de buscar complicitats entre diferents entitats del Priorat per tal d'enfortir aquesta petició.
No sé, el RAC mateix ha dit una revista, no costaria gens, que després de la celebració del rally, doncs dediqui un parell de números, un parell de mesos, doncs un reportatge donant a conèixer el Priorat més enllà del rally. Qui diu el RAC, els altres que organitzen. Sí. Això ho volem demanar perquè creiem que és legítim demanar-ho. Evidentment intentarem demanar-ho al màxim, de forma el màxim representativa dintre la comarca. Per tant, invitarem també el Consell Comarcal a les DEOs, al resta d'associacions presents a la comarca, perquè s'ha de fer.
Com apuntava Enric Calvo anteriorment, l'origen de la petició es basa en que el benefici que comporta el rally és massa gran perquè la comarca que el pateix no se'n beneficiï. Consell Comarcal del Priorat i Ajuntament de Falset han traslladat a la Diputació de Tarragona una petició per tal que faciliti la construcció d'un tanatori comarcal. A la demanda escrita de tots dos ens s'hi sumava la del president del Consell, César López, aprofitant una entrevista mantinguda amb el vicepresident de la Diputació, Josep Maria Cruzet. Escoltem César López.
Hi vaig fer jo personalment una petició al president quan va vindre aquí a Falset, fa cosa d'un mes aproximadament, pel que cedís els terrenys que hi hagi a la Creu Roja per posar-hi un tanatori comarcal i de Falset. Llavors ell va dir que li féssim una carta, la carta ja li hem fet, fent la petició tant l'Ajuntament com el Consell, i, però avui hem insistit, hem pres nota i a veure que ens contestin alguna cosa.
César López considera que el tanatori és una prioritat a la comarca i entén que la Diputació és del mateix parer.
El president va dir que sí, diu, si ens feu la carta, diu, home, el que no pot ser és que una comarca no tingui ni un tanatori en tota la comarca, diu. Estan, jo crec que estan disposats a cedir els terrenys, ja ho veurem. Ara estem esperant la contestació.
A banda d'aquesta qüestió referent al tanatori, en la trobada mantinguda entre el president del Consell i el vicepresident de la Diputació, també es va parlar de la senyalització de la Nacional 420 al seu pas pel Priorat. Fa unes setmanes, César López exposava al subdelegat del govern la necessitat de senyalitzar les entrades a la comarca en aquesta carretera de titularitat estatal.
Que es poden posar cartells a les entrades de la comarca, a la Nacional 420, tant per la venint de Reus com venint de Mora, que hi posi comarca del Priorat, i hem demanat doncs, a veure si ells podien fer càrrec del cost d'això, perquè la subdelegació ens ho deix posar, però no ens paga el cost.
La reunió entre el Consell Comarcal del Priorat i la Diputació de Tarragona també va tocar qüestions relatives a la coordinació i funcionament entre totes dues institucions. Ho dèiem a l'inici de l'informatiu. L'atur ha tornat a augmentar al Priorat durant el mes d'octubre. Ho ha fet en 37 persones, un increment que les dades relacionen directament amb la finalització de la campanya de la verema. Si analitzem aquestes dades, comprovem que els sectors agricultura i indústria han acaparat gairebé la totalitat dels nous aturats. A més, que la major part d'aquests es troba en la franja d'edat d'entre els 25 als 45 anys. I també, com a última referència, que dels 37 aturats registrats, 36 han estat homes. Com dèiem, l'octubre ha deixat més aturats a la comarca, després que en els darrers 4 mesos el nombre de persones sense feina hagués disminuït. La dada global de l'atur al Priorat se situa en aquests moments en 543 persones, 34 més respecte a l'octubre de 2010. I seguim parlant de qüestions econòmiques. Com poden fer les petites i mitjanes empreses molt presents al Priorat per encarar els reptes de la crisi i la nova situació econòmica que es planteja? Aquesta és una de les preguntes que van centrar la xerrada de Joan Torrent, director de la Business School de la UOC, aquesta setmana a l'oficina jove del Priorat. Doncs bé, el camí passa per aprofitar els seus punts forts. El primer, la seva flexibilitat. No obstant, també tenen algunes mancances, com per exemple en formació. Ho explicava Joan Torrent.
Les microempreses tenen punts forts. Quins són aquests punts forts? En primer lloc, que són flexibles i que estan arrelades al territori. Per tant, això vol dir que en aquest procés de canvi de l'economia mundial que hi ha hagut els últims anys, que hem de ser capaços tots d'oferir un producte nou i diferenciar-nos per competir amb tot el món mundial, amb tot el món, doncs les microempreses tenen aquest punt fort de que són flexibles. Ara bé, hi ha tot un conjunt de reptes que han d'afrontar que bàsicament es podrien resumir en tres. Primer, la qüestió de la formació. Hem detectat que tenim una xarxa d'empresaris al país que tenen mancances serioses de formació en direcció i gestió d'empreses.
Un altre dels reptes d'aquestes microempreses passa per reformular el seu sistema organitzatiu. Joan Torrent insistia en que cal que els treballadors siguin partícips en la gestió de l'empresa.
Necessitem donar, jo sempre dic, donar una volta com un mitjó a la manera com ens organitzem amb les empreses, perquè hem de ser capaços de fer que els treballadors s'integrin a la presa de decisions de l'empresa i sobretot treballar per objectius. No? Les fórmules tradicionals de treball fordistes i tayloristes, aquelles de la indústria de tota la vida, ja no funcionen, i si necessitem uns treballadors que innovin i siguin capaços d'ajudar-nos a diferenciar el producte, necessitem canviar la manera d'organitzar-nos.
El director de la Business School de la UOC va recalcar també la importància que té avui dia la tecnologia, especialment de la informació i la comunicació. Creu que se li ha de perdre la por perquè ofereix multitud d'avantatges que poden ser cabdals en l'èxit de les microempreses. D'altra banda, Joan Torrent va fer esment, també, en què cal que les microempreses siguin capaces de treballar en xarxa amb altres microempreses si volen ser encara més competitives. El Parc Tecnològic del Vi de Falset, Vitec, liderarà un projecte centrat en crear una estructura estable d'investigadors i tecnòlegs. L'objectiu d'aquest serà desenvolupar accions d'innovació i transferència de tecnologia per donar resposta als principals problemes del sector vitivinícola, tant al camp com al celler. El projecte, l'import del qual supera el milió d'euros, serà finançat per mitjà del Fons FEDER, uns 579.000 euros, i també per fons propis. El projecte de Vitec permet reforçar les principals línies de recerca aplicada i transferència de tecnologia del parc, i també potenciar-ne la seva activitat. L'objectiu és consolidar una estructura similar als models existents en territoris com França, Austràlia, Nova Zelanda i Califòrnia, tots ells referents mundials en innovació i qualitat del vi. Els 7 programes que es desenvoluparan tenen a veure amb una finca experimental, la millora dels itineraris enològics, de les varietats tradicionals, l'adequació del tap a cada tipus de vi, el desenvolupament d'un panell de tast homologat, la minimització dels consums d'aigua i energia, el tractament de fluents al celler i la potenciació de la unitat de transferència de tecnologia. Canviem ara de tema. La crisi ha fet augmentar les queixes i reclamacions ateses per l'OCIC, l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Priorat. Concretament, en els 10 primers mesos de l'any, el número de reclamacions de consum ja és un 15% superior al total de queixes registrades durant el 2010. Bona part de les queixes estan relacionades amb els contractes d'ADSL per a internet que les companyies ofereixen via telefònica. Sobre aquesta qüestió, aquestes són algunes de les recomanacions de l'OCIC. Escoltem la tècnica de consum Sílvia Argilés.
Hem de tenir en compte que podem fer els contractes per telèfon, però tenim el dret i l'obligació de demanar el contracte per escrit. Ens l'hem de llegir, hem de comprovar els contractes de permanència que tenim, que si no ens interessa que siguin de llarga durada, doncs ho hem de mirar bé, hem de mirar bé el que contractem perquè després tenim sorpreses a l'hora de que ens arriba la factura i una vegada si no estem d'acord quan ens arriba la factura, el primer que hem de fer és reclamar a l'empresa. Hem de reclamar primer, abans de vindre a l'oficina. Ja sabem que costa una mica perquè ens van passant d'un telèfon a l'altre, no solucionem els problemes, però bueno, les empreses de telefonia tenen obligació de contestar-nos entre 15 dies i un mes.
A banda dels contractes d'internet, també han generat força reclamacions, sobretot recentment, els que tenen a veure amb el servei d'SMS Premium, que es contracta també mitjançant els telèfons mòbils. Apuntem finalment que pel que fa a la resolució dels expedients oberts, l'estadística presenta un balanç força favorable per als ciutadans. Un 78% de les reclamacions d'aquest 2011 que s'han resolt han acabat donant la raó als consumidors. La Diputació de Tarragona ha decidit congelar les ordenances fiscals reguladores de taxes i preus públics corresponents a l'exercici 2012. Segons l'ens intercomarcal, ho fa amb l'objectiu d'activar l'economia i superar la conjuntura econòmica actual. Els ingressos que obté aquesta institució en concepte de taxes i preus públics representen aproximadament el 10% del seu pressupost. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha afirmat que això implica no augmentar la capacitat econòmica de l'ens, però que són conscients que no es pot gravar segons quins serveis en el context econòmic actual. Tornem ara al Priorat perquè aquest diumenge 6 de novembre el Marroig acull la festa de Slow Food de Catalunya, que reunirà diferents conviviums, diferents agrupacions d'aquest moviment. Recordem que l'Slow Food és el moviment ecogastronòmic contrari al fast food, al menjar ràpid, i que per tant es vincula a la cuina de productes locals, als productes de qualitat de la terra. En aquest sentit, en el marc de la festa hi haurà una fira de productors de proximitat i una breu presentació de la guia de restaurants Kilòmetre Zero a Slow Food. D'altra banda, en el marc d'aquesta jornada, el celler del Marroig presentarà el seu vi novell, un tipus de vi molt arrelat a la nostra cultura. A més, a les instal·lacions del celler, als antics truis, s'hi ha preparat un recorregut gastronòmic on hi haurà una exposició i degustació de productes. La festa Slow Food es clourà amb un dinar popular. Parlàvem ara una mica de vi i això ens dona peu a fer-nos ressò d'un esdeveniment que tindrà lloc la propera setmana, però que ja porta un temps gestant-se. Es tracta de la mostra i tast de vins que la DEO Montsant organitzarà el proper 12 de novembre a Barcelona, al costat del Mercat de Santa Caterina. A aquest acte, que s'emmarca en la celebració del 10è aniversari de la DEO, hi prendran part 26 cellers de la denominació d'origen vitivinícola. Sota el lema Montsant es planta a Barcelona, aquesta mostra i tast de vins és, segons la DEO, una clara aposta per reforçar la presència dels seus vins en el mercat català i també en ser més presents a la ment del consumidor. Des de la DEO Montsant consideren que una bona manera d'aconseguir això és que els propis elaboradors puguin explicar al consumidor final les excel·lències dels seus vins. Per aquest motiu han escollit un esdeveniment a peu de carrer. Iniciem ara el bloc cultural marcat per les dues presentacions de llibres que van tenir lloc ahir a Falset. Comencem per la primera, la que va acollir la Biblioteca Salvador Estremifà. Sílvia Alcántara, autora de l'èxit Olor de Colònia, va presentar la seva darrera obra, La Casa Cantonera. En aquesta ocasió, Alcántara narra els secrets d'una família que s'instal·la a un poble del Berguedà als anys 40, on la majoria dels habitants treballen en una mina. Però La Casa Cantonera és també la història de dues germanes que es retroben a l'actualitat, després de més de 20 anys, per repartir-se les poques coses que en morir els ha deixat la seva mare. La segona presentació de què us parlàvem va tenir lloc també ahir a Falset, però en aquest cas a l'Artesana. Es tractava de l'obra Poesia a la frontera, un llibre que és fruit de la compilació dels treballs de 95 autors. Entre aquests, Santi Borrell, que s'ha encarregat del recull, ha inclòs diversos autors locals, com Agustí Massip, Fede Cortés o Raimon Aguiló, entre d'altres. Aquests i la resta van ser protagonistes durant la presentació d'ahir, ja que van recitar fragments de la seva obra que s'han inclòs en aquest recull de poemes.
Els esports.
Iniciem ja el bloc esportiu i ho fem amb el Joan Jarque. Bon dia, Joan.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. El Falset es va refer de la golejada de l'últim partit amb una altra golejada, en aquest cas a favor, amb una contundent victòria davant el Maspujol per 6-1. Festival de gols del Falset Esportiu que va deixar el Maspujols de pedra i amb 9 jugadors damunt del terreny de joc. Aquest excel·lent resultat deixa l'equip de Gerard Font 7è, a 6 punts del liderat. Els falsetans juguen demà diumenge davant el Sant Salvador a 1:15 del migdia. El Sant Salvador és 9è i ve de perdre els 3 últims partits. Recordem, Sant Salvador, Falset Esportiu, demà diumenge i a 1:15. Deixem la tercera catalana i baixem un esglaó a la quarta catalana i amb el Porrera. L'equip prioratí no surt de la cua de la classificació i segueix encadenant mals resultats. El darrer, al camp del Montroig, per un 3-1. Una nova derrota per als porrerans, que hauran d'espavilar una mica si volen començar a remuntar posicions a la taula. Això passa per no deixar escapar punts del seu terreny de joc. De fet, la primera oportunitat serà diumenge davant el 8è classificat, el Vilafortuny, a 3:15 de la tarda. Ens passem ara al futbol sala, a la preferent catalana, on l'Ascó va infringir la primera derrota de la temporada al Pradell, un 6-2. Aquest resultat suposa que els prioratins abandonin el liderat i ocupiran la quarta plaça, però empatats a punts amb el segon i el tercer. El Catllà, un dels cuers, serà el seu proper rival. Serà demà diumenge a 11:45 i al pavelló municipal de Falset. Dues divisions per sota, el que és més líder després del darrer partit és el Marçà. Es va imposar per 1-6 a la pista del Reus Unió i és l'únic equip invicte de la Lliga després de 3 jornades. Menys sort van tenir el Capçanes i el Poboleda, que perdien a la pista del Tivissa i del Platense Segur de Calafell per 4-1 i 6-2, respectivament. Per aquest cap de setmana els enfrontaments són Capçanes Delta Sporting avui a les 4 de la tarda, Poboleda Reus Unió avui a 4:45 i Marçà Tivissa demà a les 12 del migdia. Avui ens acomiadem amb les Villes Catalanes, ja que després de 5 jornades el Cabassers Verd encapçala la classificació de la Lliga, mentre que el Poboleda i el Torroja són cuers. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Ens retrobem d'aquí 7 dies i a la mateixa hora.
El temps.
Com sempre, després dels esports, la previsió meteorològica que ens porta l'Enric Massip.
En el decurs de la setmana, la situació s'ha caracteritzat per la inestabilitat. Com dèiem, l'altre dia han aparegut ja les primeres pluges de la tardor. No han estat molt intenses, però a poc a poc sí que les quantitats ja poden ser apreciables. Durant aquest cap de setmana tindrem una situació molt canviant, és a dir, d'inestabilitat, amb pluges intermitents algun cop, algun ruixat, també alguna tempesta, però no de forma continuada, sinó de forma esporàdica. Després, doncs, de les pluges de divendres, avui dissabte la situació és més inestable, no tindrem pluja contínua, com dèiem, i en definitiva aquesta situació ja es mantindrà durant tot aquest cap de setmana amb unes temperatures que també seran bastant suaus, tot i que ens trobem ja al mes de novembre. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1980, el fred se precipitava sobre la nostra comarca amb importants nevades, que aquí a l'observatori local van arribar un gruix de 50 centímetres i les temperatures van baixar fins als 7 graus sota zero.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb el temps acabem i posem el punt final a aquest informatiu. Us recordem que, com és habitual, l'actualitat la podeu tornar a trobar als butlletins setmanals que fem de dimarts a divendres i també sempre que vulgueu a la nostra pàgina web radiofalset.fm. També ens trobareu a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'Hora del Vermut, l'espai de tertúlia i debat d'aquesta casa, que condueixen la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Res més per avui, jo l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat durant tota aquesta estona, m'acomiado. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Fins aviat.